Som en setmana de Champions. Torna la Champions. El Barça juga demà al camp de l'Slavia de Praga i l'equip de la TDT ja viatja cap a la República Txeca, tot i que els que encara no ho fan són els jugadors del Barça. Marta Carreras, bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
Perquè ja vam explicar l'últim viatge a Dortmund. Ara l'equip viatja la tarda prèvia al partit i sembla que es manté aquesta rutina.
Sí, a Dortmund dèiem, a veure si es mantindrà o no es mantindrà. Sembla que és una voluntat que té des de dins el vestidor i avui es confirma que sí, que es manté. A les 12 han entrenat a la mateixa ciutat esportiva, a les 4 agafaran l'avió que s'enlairarà cap a Praga i a 7:45 hi haurà la roda de premsa. No s'entrenaran, per tant, no trepitjaran l'estadi ni la gespa en el qual jugaran demà.
Doncs aquest és el pla que té el Barça. Hi ha llista de convocats? Se sap quins jugadors viatgen amb l'expedició?
Mira, ara mateix ens estan comunicant la llista de convocats.
Sabíem que ara seria la teva connexió amb el Catalunya Migdia i que ara era el moment exacte per fer la convocatòria.
I, per tant, deixeu-me obrir-ho ara mateix aquí en directe.
Uns pilons,
Perquè el que us puc dir és que Umtiti, Sergi Roberto ja sabíem que era baixa, i Umtiti, doncs a la part final de l'entrenament, a les 12 del migdia, com hem dit, ha patit una contusió al genoll esquerre, això li provoca molèsties, és baixa i, per tant, no viatja a Praga. Umtiti no viatja a Praga, tampoc ho fa Sergi Roberto, sí que ho fan la resta de convocats. Són 20 els jugadors que ho fan, entre ells Ansu Fati i el porter del filial Iñaki Peña.
Doncs Umtiti, que no hi ha manera que es consolidi ni tan sols a les convocatòries, quan no és un problema és un altre, però el francès continua amb problemes. I la Marta Carreras que ha hagut d'interpretar la llista mentre parlava amb nosaltres. Marta, bon viatge i estem pendents de les rodes de premsa aquesta tarda. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda. Només afegir que l'Anyà torna a quedar una convocatòria més fora.
En efecte, que continua sense estar fora. Alguna cosa més, ara que vas mirant la llista?
Res més. Important segur que res.
Molt bé, gràcies, Marta. Bona tarda.
Bona tarda.
Encara parlant del Barça, Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
El Barça paga 15 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per un dret preferencial per Saúl, Jiménez i altres jugadors del planter matalasser.
El club blaugrana ha desmentit que aquest pagament al conjunt matalasser tingui res a veure amb el cas Griezmann, com havia publicat el diari El Mundo. L'Atlètic reclamava més diners al Barça per la clàusula de rescisió del davanter francès, que a partir de l'1 de juliol va baixar dels 200 als 120 milions d'euros, la xifra que va pagar finalment el Barça pel seu fitxatge. L'Atlètic de Madrid entenia que el Barça havia negociat el fitxatge de Griezmann quan el francès encara tenia contracte en vigor i per aquest motiu demanava el pagament dels 200 milions íntegres de la clàusula. Gràcies al Mundo, el que sabem és que el Barça ha pagat 15 milions d'euros en dret de tanteig per, com deies, Saúl, Jiménez i altres jugadors del planter.
Encara més coses sobre el Barça. Primer, tenim data pel clàssic o encara no?
No encara.
Continua aquest
serial. Ahir reunit el comitè de competició va donar de temps fins avui a les 8 del vespre per a Barça i Madrid presentar noves al·legacions per mirar d'arribar a una data. El Barça ja ha dit que es mantindrà en la posició que té fins ara, que és la mateixa que el Madrid, que és el dimecres, dia 18 de desembre. La Lliga, recordem-ho, s'hi oposa a punt a la data del dissabte 7 de desembre.
I tenim una nova dada sobre el cas Abidal. Ja sabeu, el trasplantament que està investigat sobretot per la justícia francesa. El cosí de Abidal, que és qui li va cedir una part del seu fetge, ha d'anar a declarar.
La titular del jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona ha citat a declarar com a testimoni el cosí d'Eric Abidal, Gerard Armand, dins de la investigació sobre el trasplantament de fetge fet a l'actual secretari tècnic del Barça. Segons ha avançat el diari L'Equip, la citació és per al 8 de novembre a les 10 del matí a la Ciutat de la Justícia.
I encara un apunt més sobre el Barça, parlant de la Masia i concretament del juvenil A, perquè l'acomiadament de Víctor Valdés encara porta cua. Frank Artiga, que és el seu substitut, no pot ocupar la banqueta en cap de les tres competicions. Anaïs, què ha passat?
Doncs que el Barça no pot tramitar la llicència de Frank Artiga perquè Valdés no va signar la seva rescisió de contracte per disconformitat amb tota la situació. Tot i així, Valdés descarta definitivament denunciar el club, però com que no va signar, han de passar 21 dies per poder inscriure un altre entrenador i Frank Artiga no podrà ocupar la banqueta blaugrana fins al cap de setmana del 9-10 de novembre. Així ha parlat Frank Artiga de Víctor Valdés.
Bé, la veritat que no és agradable, no?, quan un company no segueix. Nosaltres amb el Víctor compartíem despatx, oficina, i la veritat que amb nosaltres va ser molt correcte sempre, molt respectuós, i bé, només agrair-li que mentre va estar amb nosaltres molt bé, i no tinc res més a dir amb això.
Fins que Frank Artiga no pugui assumir aquest rol a la banqueta, ho farà el segon entrenador, Alberto Encinas, ja inscrit perquè formava part de l'equip tècnic de Valdés. Demà ho farà a Praga, a la Champions Juvenil, on el Barça juga la seva continuïtat.
Doncs són totes les notícies al voltant de l'actualitat blaugrana, que demà juga partit de la Lliga de Campions a Praga, però la jornada de la Champions comença avui. Amb l'atenció posada sobretot en el Madrid. Juga fora de casa a Istanbul, a Turquia, contra el Galatasaray. I els blancs han de guanyar avui per tal de no complicar-se la classificació després que han sumat només un punt en les dues primeres jornades de la Lligueta. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La derrota a la Lliga dissabte passat a Mallorca fa que Zinedine Zidane encara estigui més que qüestionat a la banqueta blanca.
El tècnic francès té clar que la situació de l'equip no és la millor ara mateix. Després de perdre a París i empatar davant el Bruges a la Champions, tant Zinedine Zidane com els jugadors blancs són conscients del que juguen aquesta nit al camp del Galatasaray.
Son 18 años que estoy aquí, de jugador me pasaba lo mismo. Sé que donde estamos y bueno, la presión siempre va a estar. Y hasta el final nosotros lo vamos a intentar. Primero, ganar los 3 puntos, porque estamos aquí para eso. Que la presión, que siempre se habla de, bueno, que hay que cambiar el entrenador, bueno, eso no lo vamos a cambiar.
Zidane recupera Carvajal, Hazard i Kroos respecte del partit de Mallorca. No podrà disposar dels lesionats Modric i Bale. El partit Galatasaray-Madrid és a les 9 del vespre. Abans, a les 7, l'Atlètic de Madrid rebrà el Bayer Leverkusen al Wanda Metropolitano, al grup D. L'afició matalassera comença a tenir dubtes sobre el nou projecte de Simeone i va acabar xulant el tècnic després de l'empat a un contra el València. El mateix grup de Madrid, el grup A, també avui a les 9, Bruges-PSG. El grup B, tots dos partits a les 9, Olympiacos, Bayern de Munic i Tottenham, Estrella Roja. El grup C, Shakhtar, Dinamo de Zagreb, a les 7, a les 9, Manchester City, Atalanta, i el grup D, a les 9, Juventus, Lokomotiv de Moscou.
És la jornada d'avui de la Lliga de Campions. Especial interès al partit del Madrid al camp del Galatasaray, perquè els blancs estan en situació delicada. La classificació encara no complicada, però se la poden complicar si avui no són capaços de guanyar a Istanbul. Demà arribarà el torn del Barça, del qual també n'estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio. Deixem la Champions, però seguim parlant de futbol, perquè a Girona estan a punt de conèixer nou entrenador. I és que 6 derrotes en les 12 primeres jornades de Lliga a la segona divisió han acabat amb l'etapa de Juan Carlos Unzué com a entrenador del Girona. El club gironí va anunciar la seva destitució ahir al vespre. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta és la primera destitució d'un entrenador del Girona en plena competició en els últims 5 anys i mig. Ja no us en recordava de l'última vegada que el Girona havia fet fora un entrenador, no?
Mira, no, jo no me'n recordava, segurament me'n recordava una mica més que tu, però l'última va ser la de Javi López, el març del 2014. Va arribar Machín, que es va mantenir el càrrec fins a l'estiu del 2018, després va fitxar pel Sevilla, i després va arribar Eusebio, que va començar i acabar la segona temporada de l'equip a primera divisió. De fet, la paciència que el club va tenir amb Eusebio ha acabat perjudicant segurament Unzué, que deixa l'equip havent perdut la meitat dels partits que han jugat. 11 a la classificació, a 15 punts del líder, a 4 de l'ascens directe i a 3 de la promoció. El club va estar valorant durant tot el dia d'ahir el canvi d'entrenador amb la possibilitat encara de donar-li un últim partit a Unzué, però cap a quarts de 10 de la nit van fer oficial la destitució del tècnic i que Juan Carlos Moreno, un dels membres del cos tècnic, dirigirà l'equip diumenge contra l'Alcorcón. Ara fa 3 setmanes, després de la derrota a Osca, ja van estar a punt de fer fora Unzué, però el van acabar aguantant. Unzué, però ja es veia venir que si no millorava els resultats no tindria marge.
Yo ya sé que sí, que esto es muy largo, que la temporada es muy larga, pero que yo necesito como entrenador resultados inmediatos. No voy a tener 8 meses para seguir cometiendo errores y para darle tiempo a los rivales a que nos hagan daño.
Juan Carlos Unzué farà aquesta tarda una roda de premsa de comiat. Francisco i Abelardo són els primers noms que han sortit a la llista de possibles nous entrenadors del Girona.
Doncs haurem d'estar pendents qui és el triat per tal de substituir Juan Carlos Unzué, que ha pagat la paciència que hi va haver l'any passat amb Eusebio, i el Girona no ha volgut cometre la mateixa errada, que no se sap si era errada o no aquest any, de continuar aguantant un tècnic i després adonar-se que era massa tard per fer el canvi d'entrenador. Gràcies, Eduard. Bona tarda.
Bona tarda.
Repassem ara l'actualitat del Mundial de Motociclisme. Ja sabem que els germans Márquez estan a punt d'aconseguir un doplet històric. Tenir dos títols mundials, un ja el tenen a la butxaca, el de Marc Márquez, i Àlex Márquez té la primera oportunitat matemàtica de guanyar el títol en la pròxima cursa. Però, si ens centrem en MotoGP, fa de mal veure com tot un tricampió del món, com Jorge Lorenzo, ocupa aquesta temporada llocs a les curses que no es corresponen ni amb el seu talent ni amb el seu palmarès. Tothom es pregunta com és que no prova de deixar Honda o per què Honda no fa el pas per rescindir el contracte de Lorenzo. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Al marxar, a punt de marxar cap a Austràlia, on diumenge hi ha una nova cursa del Mundial, tu tens les claus del cas.
Des que va debutar el Mundial del 2002 als 125 centímetres cúbics, que Jorge Lorenzo no feia una temporada tan dolenta. Ocupa la 19a posició de la general. La seva millor classificació ha estat un 8è. A la meta no ha millorat l'11è de Le Mans. També a l'estiu es va perdre 4 curses per una lesió important a la columna. En declaracions a Catalunya Ràdio, Jorge Lorenzo entén que tenir-hi paciència ha de ser complicat.
Comprensivos y pacientes conmigo en todo momento. Yo entiendo perfectamente que es una situación difícil y es difícil ser comprensivo y paciente en este momento. Lo están siendo y no puedo más que agradecer esa confianza, tanto pública como personal y privada.
Aquest diumenge passat a Motegi va ser 17è, a 40 segons del guanyador, el seu company i campió Marc Márquez. I va ser a Motegi on va veure passar per davant la plana major d'Honda. El president, Yoshishige Nomura, ha dit al diari Marca que volen seguir amb el mallorquí el 2020 i es mostra benèvol dient que no li han donat una moto que li permeti fer més i que li donaran. Jorge Lorenzo agraeix aquestes paraules.
Sin duda sienta muy bien porque podían tener otro tipo de comportamiento porque los resultados, siendo un piloto oficial de Honda, son realmente malos.
El mallorquí recorda que fa més d'un any que arrossega lesions, però a més, l'Honda 2019 és la pitjor moto que ha pilotat mai en funció del seu estil.
He empezado desde el principio muy lesionado y nunca he estado al 100% físicamente y luego que la Honda quizá, pues de las tres motos en las que he estado, pues quizá es la más lejos que se queda de mi estilo.
Lorenzo té problemes d'adaptació a l'Honda i les lesions li han tallat qualsevol progressió, però el tercer problema, i que cadascú el posi a la balança com vulgui, és que té de company algú que es diu Marc Márquez.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
I en un minut seran les 3 de la tarda. Aquesta pròxima matinada comença la temporada de l'NBA. Tres jugadors catalans disputaran una temporada més la Lliga Nord-Americana de Bàsquet. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Per primera vegada en molts anys, no hi ha un favorit clar per guanyar el títol.
No, per defecte, els últims anys Golden State sempre arribava a la final. De fet, ha arribat a les últimes 5 finals. Després que ho guanyés o no, ja depenia d'alguna lesió, l'últim any contra Toronto, o que refiessin una mica, com va passar contra Cleveland Cavaliers a LeBron James, però en general arribaven a la final i arrasaven. Clar, què ha passat? Doncs que ara han perdut a Kevin Durant, que se n'ha anat als Nets. Per tant, Golden State és un favorit entre tants. I entre tants què vol dir? Doncs, per exemple, hi ha els Lakers, que tenen a LeBron James i Anthony Davis, hi ha els Rockets, que tenen a James Harden i Russell Westbrook, hi ha els nous Clippers de Kawhi Leonard, que tenen també a Paul George. És a dir, estem parlant de molts equips, sobretot a la conferència oest, que ho poden fer bé i que poden guanyar, i per tant aquest any, com dirien aquells, I-Liga.
A més, veig que en els equips dones dos noms, ja no hi ha aquell equip que està format al voltant d'un únic jugador, sinó que sempre hi ha un parell d'estrelles en aquests equips, i a més amb salaris estratosfèrics una vegada més.
Doncs sí, estem parlant que les estrelles et cobren de l'ordre d'uns 30 milions d'euros en una sola temporada. Stephen Curry és el que més cobra, molt apropet hi ha Westbrook, Harden i Chris Paul, tots aquests estan al voltant dels 30 milions d'euros bruts, després s'hi han de descomptar els impostos, i la mitjana, perquè et facis una idea, és d'uns 5 milions d'euros bruts, perquè clar, hi ha aquests que tiben per dalt, però també hi ha jugadors que cobren el mínim, la mitjana són 5 milions d'euros bruts per temporada.
Que no està malament, tu i jo no els guanyem.
No.
Tenim tres jugadors catalans, Pau Gasol amb Portland, Marc Gasol amb Toronto, Ricky Rubio amb Phoenix. Quines opcions tenen? Perquè el Marc va aconseguir el títol l'any passat. Podria repetir algun dels tres?
Bé, potser el Pau Gasol, que està a Portland. Portland l'any passat va arribar a semifinals, per tant, aquest equip compta, però per la resta jo crec que no. El Marc Gasol, Toronto, han perdut l'estrella, per tant, a no ser que canviïn Marc Gasol al mes de febrer i se'n vagi a un equip guanyador, d'entrada no li veuríem, i el Ricky Rubio doncs, també ha canviat d'equip amb un equip a Detroit que han d'entrar a playoff o han de lluitar per entrar, potser queden fora. Per tant, està complicat. No han anat a cap dels equips teòricament favorits.
Molt bé, doncs estarem pendents d'aquesta arrencada arrencada de la Lliga, que a més tenia un plat fort en l'inici, continua sent-ho. Els actuals campions Toronto Raptors debutaven jugant contra New Orleans, que tenen el número 1 del draft, Zion Williamson, que està cridat a ser una de les sensacions de la Lliga les pròximes temporades, però que està lesionat, s'ha hagut d'operar i serà baixa durant un parell de mesos. Però en tot cas, segur que més endavant brillarà a l'NBA. Ernest, gràcies, bona tarda.
Que vagi bé, Òscar.
I més coses, Marta García, bona tarda.
Bona vespre.
Aquest vespre, a partir de les 9, a l'Hockey Lliga, el Voltregà i el Vic disputaran un derbi carregat de protesta contra la sentència de l'1 d'octubre.
Els jugadors del Voltregà eixiran amb una pancarta en suport als polítics condemnats i els jugadors del Vic portaran unes samarretes amb un missatge, també. Els dos equips també han acordat no disputar el primer minut de partit. Això vol dir que veurem els capitans de cadascun dels equips passar-se la pilota al centre de la pista de manera continuada. Les protestes seguiran en la graderia durant els primers minuts. La penya del Club Patí Voltregà, Saki Gancho, ha proposat que des del xiulet inicial el públic assistent i les autoritats s'alcen i canten l'himne dels Segadors. En aquest sentit, el veterà jugador del Voltregà, Mia Ordeig, creu que l'Hockey Lliga té una gran oportunitat de fer més vistoses aquestes protestes pel fet de que 13 dels 14 equips que la integren són equips catalans.
Jo crec que com a esport tenim una oportunitat molt, molt més gran que fer actes simbòlics, que estan bé, que mostres el teu desacord, però que al final som una lliga que de 14 equips, 13 són catalans, i potser si ens poséssim jugadors i sobretot clubs d'acord, doncs es podria fer alguna cosa, doncs potser més interessant i més vistosa.